Hola, bon dia.
S'han acabat les vacances i tornem a estar aquí per parlar de cinema. I avui comencem amb un disco un xic especial. És un disc que ens porta música d'Ennio Morricone perteneixent a totes les pel·lícules de Sergio Leone. La muerte tenía un precio, por un puñado de dólares, etc. etc. Crec jo que, per començar, val la pena que l'escoltem una miqueta. Bé, ell ens anirà acompanyant tota l'edició d'avui. Comencem, doncs, per les pel·lícules que podrem trobar d'estrena aquest cap de setmana a Barcelona. S'estrena Hazme Reír, una pel·lícula d'Alan Stanler, aquest còmic tan apreciat, diguem-ho així, als Estats Units i potser no tant en el nostre país. Hazme Reír es tracta de la història d'un còmic que té una malaltia terminal. Amb ell això li pot canviar una mica la vida i li fa viure moments de molta gràcia, però també moments de molta pena. Hazme Reír té com a intèrpret doncs aquest Adam Sandler, còmic, com he dit, molt apreciat als Estats Units, i també aquest actor èpic en moltes pel·lícules com és Eric Bana. També s'estrena Què les passa a los hombres, pel·lícula que s'ha col·locat de número 1 en recaudació als Estats Units. Té un repartiment amb tres dones excepcionals, Jennifer Aniston, Drew Barrymore i Jennifer Connelly. Tres dones doncs de bandera que, acompanyats d'un actor guaperes com és Ben Affleck, ens fan viure una comèdia d'aquelles que, sens dubte, ens recorda una mica el cinema americà d'abans. També s'estrena a Galles, una pel·lícula que està interpretada per Andrés Luque, una pel·lícula espanyola, i que, com ja ben bé ho diu el seu nom, ens porta doncs la història d'un noi amb això, amb agalles. I també França en River, El Hilo, El Hielo, o El Río Helado, podríem dir-ne amb títol en espanyol. France en River és un drama sobre la immigració als Estats Units, una pel·lícula doncs dramàtica autènticament i que ens fa viure un problema que s'està produint arreu del món, això que en diuen la immigració. Hazme Reír, Què les passa a los hombres, Agalles i France en River són quatre pel·lícules que s'estrenen o que les podreu trobar a les carteleres barcelonines a partir d'aquesta mateixa tarda. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro s'estrena conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya, Què les passa a los hombres, aquesta pel·lícula que, com he dit, s'ha col·locat de número 1 a les taquilles nord-americanes i que es converteix en una comèdia per senyores, o dirigida a les senyores, que sens dubte farà de que els homes també s'ho passin molt bé amb ella. Ben Affleck com a protagonista principal i tres dones, com he dit, de bandera, Drew Barrymore, Jennifer Aniston i Jennifer Connelly. Què les passa a los hombres, doncs, és una comèdia escrita pel mateix guionista que fa fer la pel·lícula i la sèrie televisiva Sexo en Nueva York, Així doncs, és una pel·lícula per passar bé el rato, distreure's i, sens dubte, veure tres dones esplèndides. En quant al cinema Prado, hi trobarem Gamer, una pel·lícula que està dintre d'aquesta modernitat d'avui en dia de fer cinema basada en videojocs. Gamer, doncs, ve a ser una mica això, una història portada en videojoc i que fa de que, sobretot, la joventut s'ho passin molt bé amb ella. Potser els que ja tenim una certa edat no ens ho passarem tan bé perquè no és potser el nostre tipus de cinema. Què les passa, doncs, a los hombres al cinema Retiro i Gamer al cinema Prado? Consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació varen fer el cap de setmana passat. S'ha col·locat de número 1, Año 1, una pel·lícula, una estracanada, podríem dir-ne així, sobre el començament de la humanitat. Una pel·lícula que, curiosament, no és pas res de l'altre món, però sí que sembla ser doncs, que això de veure com va començar la humanitat, a més, en plan còmic, ha cridat l'atenció dels espectadors, ja que Año 1 s'ha col·locat de número 1 de recaudació de la setmana passada. Expediente 39 és la número 2, una pel·lícula de terror. Sembla ser doncs, que el terror continua cridant a tots els públics, ja que aquesta pel·lícula terrorífica, sens dubte, també siguent sense ser res de l'altre món, és una pel·lícula doncs, que ha cridat força l'atenció dels espectadors i ha aconseguit posar-se de número 2 en aquestes rànquings de recaudacions de taquilla. De número 3 hi tenim Enemigos Públicos, aquesta magnífica història que ens narra la vida de John Dallinger, aquest gàngster que va crear en un moment donat una autèntica, podríem dir, força contra la policia als Estats Units, i que està portada al cinema amb un tipus de pel·lícula feta a l'estil d'abans i que ens retorna una mica aquelles pel·lícules de gàngsters que veiem quan era els anys 50, a on la metralladora, a on la violència formava part implícita de la pel·lícula. Enemigos Públicos, doncs, és una pel·lícula que, sens dubte, trobareu un esplèndid Johnny Depp fent el paper de Dellinger i també trobareu doncs, una sèrie d'actors que es converteixen, com és Christian Bale, que es converteixen en uns policies, en el fons, no massa simpàtics. Al sortir del cinema, una senyora em va dir que li feia molta ràbia que un gàngster es convertís en l'heroi de la pel·lícula, però en realitat tampoc és això. Enemigos Públicos, doncs, és una pel·lícula que ens mostra, a l'estil, com he dit, del cinema de gàngsters d'abans, la vida d'un personatge que en el fons tenia la seva forma de ser. De número 4, i continua estant aquí en aquesta llista, un dels èxits d'aquest estiu, Resacón en Las Vegas, una pel·lícula en plan còmic, en plan de riure, i en plan, podríem dir, l'estil de Porky's, una pel·lícula doncs, que està dirigida a un tipus de joventut i que, a més, fa gràcia també a tots els públics. I de número 5, siguent un quasi bé fracàs de taquilla, Mapa de los Sonidos de Tokio, una pel·lícula que es va estrenar amb la força de que seria un dels grans èxits del cinema espanyol d'aquest any, dirigida per Isabel Cotxet, però sembla ser que ni la química entre els seus protagonistes ni la pel·lícula han aconseguit fer que el públic la vagi a veure en massa i es col·loqués dintre dels primers llocs. De número 1, doncs, Año 1, de número 2, Expediente 39, de número 3, Enemigos Públicos, de número 4, Resbalón en Las Vegas i de número 5, aquest Mapa de los Sonidos de Tokio. Què passarà la setmana que ve? Veurem si aquesta que les passa a los hombres aconsegueix, jo crec que sí, aconsegueix arrebatar aquest número 1 a any 1 i aquest número 2 d'Expedient 39. La resposta, doncs, la tindrem no el proper divendres perquè és festiu, sinó d'aquí 15 dies. Passem ja al món de la televisió i a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Començarem per avui aquesta nit, o a partir d'aquesta tarda. Sens dubte, continuo dient que els divendres potser és el dia més interessant per trobar pel·lícules per televisió. Podrem trobar, doncs, aquesta tarda precisament un western d'aquests fets a l'estil de l'espagueti western que va crear Sergio Leone. Es tracta de Los Bandidos de Río Bravo, una pel·lícula que està interpretada per l'Ivan Cliff i aquest actor tan extraordinari que Sam Peckinpah va aixecar, com allò que podríem dir-ne, als altars, que és Warren Oates. Los Bandidos de Río Bravo, doncs, ens porta una història de dos personatges en lluita contra un guàrdia fronterer i que ens fan viure una de les pel·lícules de l'Oeste més interessants dels últims temps. Bandidos de l'Oest de Río Bravo, perdó, la trobarem per TV3 aquesta tarda a partir de les 6 de la tarda. També recomanar-vos, malgrat la mala crítica que sempre ha tingut, Mensajero del Futuro. Potser per la seva llargada, dura 3 hores. Està dirigida e interpretada per Kevin Costner, l'home de Los Lobos, l'home que va dirigir, que va guanyar Oscars amb l'esplèndida pel·lícula sobre el Wester, aquell esplèndid sobre els llops, i que ara ens porta la història dels mensatgers que els Estats Units, i durant la guerra amb els indis, varen aconseguir enganxar o unir una banda i l'altra d'Amèrica. Mensajero del Futuro, doncs, és una pel·lícula que ens porta aquesta història, però traspassada al futur, quan, després d'una guerra nuclear, de nou, uns carters tenen que fer el passe perquè una banda i altra dels Estats Units quedin units, almenys a través de la lectura. TV1 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 10. També recomanar-vos Cynthia, una pel·lícula que està interpretada per Gary Grant, Sophia Loren i Martha Heer, l'història d'un viudo amb dues filles, una esplèndida italiana i, a més, una cunyada que està enamorada d'ell. Gary Grant, expert actor de comèdies, sens dubte no va aconseguir en aquesta pel·lícula la seva millor història de la seva vida, però sí que és una pel·lícula simpàtica, agradable i que trobes, sobretot això, la interpretació de dos actors com són Gary Grant i Sophia Loren, que estan realment esplèndids. Vuit Televisió ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 9. També recomanar-vos el Rolls Royce Amarillo. Rick Harrison, Ingrid Bergman, Alain Delon, George Scott, etc. Un llarg repartiment per a una pel·lícula que en el seu moment no va acabar de quajar. I el Rolls Royce Amarillo, doncs, en el seu moment no va tindre l'èxit que s'esperava d'ella, però en realitat és una pel·lícula que us farà passar un rato força agradable. La trobarem, bueno, com ja diu el seu títol, ens porta la història d'un Rolls Royce i de tots els personatges que al llarg del seu temps el varen anar posseient. El Rolls Amarillo la trobarem aquesta nit per 8 Televisió, després o a continuació d'aquesta Cynthia, o sigui a les 23:05 de la nit. També recomanar-vos, per als que els agradi el cinema d'aquella època, cinema espanyol d'aquella època, i que sens dubte va tindre un gran públic i que, mirada amb ulls d'avui, potser pot quedar una mica ridícula, però que, com he dit, va cridar l'atenció poderosament i és un títol d'aquells que encara recordem tots, és L'Hermana San Sulpicio. L'Hermana San Sulpicio va ser la primera pel·lícula de Carmen Sevilla. Ella va començar en aquesta història de monja quan tenia escassament 18 anys. Carmen Sevilla en aquesta pel·lícula ja ens mostra de què, com jo sempre he dit, de què, malgrat la seva bellesa i malgrat totes les coses que veiem d'ella, és una de les actrius espanyoles que, si analitzem fredament la seva història, trobarem pel·lícules realment esplèndides, pel·lícules guanyadores de premis com pot ser La Venganza, d'en Bardem, etc. etc. O sigui, és una actriu que aquí se l'ha tildrada i potser ho ha sigut d'aquestes flamenqueres, però que en realitat Carmen Sevilla, i amb aquesta pel·lícula, siguent la seva primera i amb 18 anys, ja ens comença a demostrar de que no era pas una flamenquera quan se vulgui. La història després ens ha anat demostrant que ella ha sigut capaç inclús de treballar als Estats Units. L'Hermana San Sulpicio té com a contrincant a Jorge Mistral i els dos, aquell que un dia va fer un cavallero andaluz, i els dos creen una història d'amor dintre d'un convent que realment té la seva gràcia. La U ens l'oferirà el dissabte a partir de les 6 de la tarda. Recomanar de cara a la joventut Històries de la puta Mili, una pel·lícula que té com a protagonistes a Juan Echanove i a Jordi Mollà. Una comèdia sobre la Mili, una dura comèdia sobre la Mili, sobre el que en ella passava i sobre els personatges que, vulguem o no vulguem, la Mili sempre ha creat, que va des d'aquell sergent, des d'aquell soldat, etc. etc. Històries de la puta Mili la trobarem amb Set en Veo, pel·lícula, o sigui, cadena de TDT, i que ens l'oferirà el diumenge a partir de les 22:25 de la nit. Harry Potter i la cambra secreta. Torna aquest personatge a la televisió en el seu primer film. Harry Potter, doncs, és un personatge que ha aconseguit omplir els cinemes malgrat aquesta última versió o l'última de la sèrie no acabat de quajar entre el públic, però sí que amb 6 pel·lícules que porten fetes sobre aquest personatge s'ha de dir que s'ha convertit en un dels grans històries del cinema o una de les grans sèries del cinema dels últims anys. Harry Potter i la cambra secreta ens presenta un Harry Potter encara molt nen i també a uns acompanyants que, com ell, formen una història per joventut, una història, no diré per nens, però sí per joventut, fantàstica i que realment impressiona també no solament els petits, sinó que també els grans, sobretot pels seus magnífics efectes especials. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 16:35 de la tarda. La Vuelta al Mundo en 80 dies. No és pas la pel·lícula de David Niven i Shirley MacLaine i Cantinflas. És una versió americana, entre americana i xina, que està interpretada per Jackie Chan. Però aquesta Vuelta al Mundo en 80 dies, que poc o res, per no dir quasi res, té que veure amb l'anterior versió que acabo de dir de Mario Moreno Cantinflas i de David Niven, però sí que, seguint la mateixa història, farà passar-nos, tant a grans com a petits, una història realment distreta, una història realment espectacular en cinema d'avui i amb la gràcia que quan vol, té Jackie Chan, aquest actor xinès, que s'està convertint o s'ha convertit ja en un dels actors creats a Hong Kong, traslladats als Estats Units i que més força ha tingut amb títols i amb pel·lícules sobre temes de karate i kung fu. La Volta al Món en 80 dies poc toca aquest tema, però sí que, aprofitant les corredisses que sempre ens ofereix Jackie Chan, us farà passar un rato força distret. Antena Nova, també, emissora de TDT, us l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. Escarlata i Negro, una pel·lícula que està interpretada per Gregory Peck i Christopher Plummer, ens porta a l'època de la Guerra Europea. Una història entre un capellà i un militar portada de forma magnífica per aquests dos actors, el de l'escarlata, l'alemany, i el negre, el capellà. Els dos us faran viure una apassionant aventura que la podreu trobar també per TDT en BO7 el dimarts a partir de les 16:45 de la tarda. Diuen que potser és una de les millors pel·lícules de Woody Allen, es tracta de Match Point, pel·lícula que està interpretada per Scarlett Johansson, aquesta actriu que s'ha convertit en musa de Woody Allen. Match Point és una pel·lícula realment esplèndida que ens porta la història quasi bé d'assassinats, de crims, barrejades amb passions i històries d'amor. Match Point la podreu trobar per TV3 el dimecres a partir de les 10 de la nit. I per últim, recomanar-vos una pel·lícula que ens porta al món dels robatoris, es tracta de Lassiter. Una pel·lícula que està interpretada per Tom Selleck, aquell que en uns moments donats fa molts anys interpretava per televisió el paper de Magnum i que després es va passar de ple al cinema, i una de les pel·lícules que més recaudació de taquilla va fer o que més va tindre èxit de la seva carrera va ser aquest Lassiter. Lassiter, doncs, és l'història d'un lladre que, al ser apressat per les forces d'ocupació, per les forces unides contra l'ocupació, li proposen que entri a l'ambaixada romana alemana i faci un robatori d'unes certes joies que interessen als aliats. Lassiter, doncs, és una pel·lícula de robatoris que també us farà passar un rato força agradable. La podreu trobar també en TDT, en BO7, el dijous a partir de les 16:45 de la tarda. Los bandidos de Río Bravo aquesta tarda i El mensajero del futuro, Cintia i el Rolls Amarillo aquesta nit. I a partir de demà, La hermana San Sulpicio, Històries de la puta Mili, Harry Potter i la cambra secreta, La vuelta al mundo en 80 dies, Escarlata i Negro, Match Point i Lassiter. Sens dubte, els que us agradi el cinema, teniu aquí pel·lícules per passar tranquil·lament una setmana força distreta. Sens dubte, música inesborrable, la de Sergio Leone, del Bueno, el Feo i el Malo, o aquesta sèrie de pel·lícules que ens va oferir als anys 60, com aquesta que ens estava tocant ara, que és De la muerte tenía un precio. I passem ja a les pel·lícules que podreu trobar en vídeo, o avui a dia en DVD, i que podreu veure assentats a la butaca de casa seva. Podreu trobar ja, i sobretot de cara als vostres fills, Hannah Montana, la pel·lícula. Hannah Montana, la pel·lícula, és aquesta història creada per la Walt Disney que d'una sèrie televisiva i de trossos d'allò que en podríem dir per llançar n'han aconseguit una pel·lícula que ha tingut un èxit realment impressionant. Sembla mentida, doncs, que una pel·lícula com Hannah Montana, que, com he dit, està feta de trossos i cançons i músiques d'una sèrie televisiva, hagi aconseguit col·locar-se i de llarg de número 1 durant més de 3 setmanes. També podreu trobar ja The Reader. The Reader és una pel·lícula que va anar a l'Oscar amb nominació a Oscar i va ser guanyadora d'interpretació a Cate Blanchett sobre la història de dos personatges, una noia ja gran i un jove. Ells dos s'enamoren i viuen una apassionant història d'amor. I aquest amor ve lligat perquè ell pot llegir o li llegeix unes certes novel·les pensant-se de que ella s'encita al sentir llegir una novel·la. Però la realitat és molt diferent. El lector, doncs, és una esplèndida pel·lícula que, abans he dit, Cate Blanchett no és l'actriu principal, la que va guanyar l'Oscar, sinó que és Kate Winslet, la que va fer Titanic, i que ens porta, doncs, la història sobre el nazisme, sobre una història sobre nazisme, història d'amor, però també història de desafeccions. Una pel·lícula realment esplèndida i amb recomanació, podríem dir-ne especial. The Reader, i el subtítol en espanyol, El lector. I també podreu trobar Ciegues, una pel·lícula que està interpretada per José G. Bernal, aquest actor mexicà que està treballant entre els Estats Units i Espanya. A Ciegues, doncs, és una història realment apassionant que interessarà, sobretot, a tots aquells públics que els agradi el cinema amb contingut. Hannah Montana, la pel·lícula The Reader o El lector, amb especial recomanació, i A Ciegues són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música, com he dit, excepcional, o amb aquest disc excepcional que ha caigut a les meves mans sobre la música de Sergio Leone, us dic adeu i fins d'aquí 15 dies, degut a que la setmana que ve, divendres, és festa. Fins aleshores, doncs, que passeu una bona setmana.